www.radiomercat.com. Un anys amb tu. Heu de saber que Sant Marc enguany cau en dissabte i s'ha disparat la venda de caragols.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Començam aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara sabem un poc més dels regnats de Jaume I i Jaume II de Mallorca després d'aquest seminari que s'impartirà aquest divendres a la Universitat de les Illes Balears. Però bé, aquí ara tenim el nostre Jaume I, que és en Toni Cardell. Ja riu, sí, sí. Ara en parlarem, Cardell, que és aquí en nosaltres el control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules, ara hem de saber què passa a les Balears i pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol. Com sempre, molt de temes a la taula. Avui, Xisco Nadal.
Molt bon dia.
Celestí Oliver.
Som aquí.
I Miquel Jun per bon repassar-los. I hem de començar aquesta taula de redacció, ho dèiem, a la portada, parlant de Sant Marc. Sant Marc és dissabte, dia 25 d'abril. I ja sabeu que la tradició és menjar caragols. Ja s'assenyava banya el caragol.
Aquest rock dels caragols. Ja sabeu la dita que qui menja caragols per Sant Marc gaudeix de bona salut de franc i enguany en menjarà molta gent perquè aquesta diada cau en dissabte, com dèiem. El Diari de Mallorca ha preparat un reportatge que han llegit sobre aquest tema en el qual han parlat en diverses granges de caragols i totes coincideixen amb el mateix. Ha pujat la demanda però s'han mantingut els preus. Aquestes granges de caragols han explicat en aquest diari que enguany moltes comandes se situen entre els 10 i els 20 quilograms, mentre que els altres anys solien ser de 2 o 3 quilos. Que Sant Marc hagi coincidit.
S'aplega més gent o en mengen més?
Faran un bon tiberi, o en mengen més, sí. O ja, els dinats són més...
contundents.
Més contundents.
No ho sé.
Conviden, més convidats.
Però bé, que sí, que més gent que vol menjar
clar,
caragols.
Que Sant Marc hagi coincidit amb cap de setmana ha fet que moltes famílies i amics s'hagin animat a organitzar dinars amb molt de convidats, que pot ser que acabi en sopa.
Sí.
Sí, dinars que s'allarguen.
Quirina de caragols, sopa de... no ho sé.
No ho sé, d'aigua. D'aigua no convé.
No convé, no. Perquè caragols i aigua no. Si tu quieres bailar sopa de caracol.
Bé, sopa encara no n'han feta, però tot i l'alta demanda, les granges han mantingut els mateixos preus que l'any passat. Expliquen que els caragols ja cuinats es venen a 16 euros al quilo, mentre que els vius se mouen entre els 12 i 14 euros al quilo.
Val més la pena comprar-los fets.
Sí.
Perquè tu n'has fet mai de caragols?
No,
han de bullir...
No. Jo no n'he provat de fer.
Hores sí. I els has de saber fer, no? No és fàcil fer caragols.
Sí. Sí. Bé, els productors expliquen que els caragols són molt cars i que no poden apujar els preus, tot i aquesta alta demanda. També asseguren que els que solen comprar caragols vius són gent major, És a dir, aquella gent que segurament
ja sap
fer, ja sap cuinar, sí, sí. I tenen temps, s'hi dediquen, i dedicació, i volen perdre temps.
Sí, i més has de posar moltes herbes.
Sí, i que els joves ara compren els caragols que ja venen cuinats perquè no els saben preparar. No. Que, de fet, n'hi ha. De fet, supermercats n'hi ha d'envasats.
Ah, sí? Que ja venen en sobrau i tot.
Sí, sí. I a molts de supermercats. Jo n'he trobat, sí, sí.
Però, clar, per Sant Marc, no sé si... Bé, sí, tot són opcions.
Clar, si deies menjar caragols.
Ah, dir, no sé si a la seu destapar un envàs, caragols envasats.
Però els de super duen tan bona sort com els altres.
Sí, també
compta. Jo suposo que és qualsevol caragol, no? Que te dona sort.
I quina sort te donen?
Sempre tot compte.
No, que sí, que qui menja caragols per Sant Marc se suposa que no estarà tocat de gola durant tot l'any. Però si són de súper i ja venen com a envasats i això, se suposa que fan el mateix efecte.
Jo no n'he...
El xup-xup
no n'he menjat mai.
No sé, de casa, enganat, de mare, no forma part del conjur.
Clar.
No, però aquesta creença de cada vegada se fa més popular, perquè és veritat que molta gent aprofita per menjar caragols, per cuinar-los... I també aquesta tradició, que ara ja no és, d'anar-los a cercar, però jo me'n recordo quan érem nens, que mon mare mos deia, i mon pare, poso vots els catiusques, que mos anàvem a cercar caragols.
Jo també hi anava, fèiem excursions
amb un llumet d'oli, i mos paràvem a esquí, perquè havia d'haver plogut, òbviament. Ara, aquest dia seria complicat anar a cercar caragols.
Sí, botes d'aigües, els catiusques.
I anàvem a Campos, normal. A vegades anàvem per... No sé per què anàvem per Campos, perquè sabeu que a Campos n'hi havia molts.
Fora poble.
Sí. Però vaja, també anàvem per poble.
Així sona Montuïri.
Anaven a buidar el caragol
dels altres.
És que n'hi havia molts. És vera que n'hi havia molts. I ho fèiem així, duem un llumet d'oli.
Sí.
I, clar, vida sense nit. I el sent de mapa, una penxada de son quan anàvem a escola. Però bé, havia valgut la pena per l'experiència.
Perdoneu si ignorància. Els caragols no se poden agafar de dia.
Surten en sa nit.
Anàvem amb un llumet d'oli.
Sí, jo també, quan érem petits.
Bé, d'oli no. Era un llum de butano. Tampoc no són tan antics. Sí. Era de butano, el llum.
Després ja anaves amb una llanterna.
Un gas. Ben camping gas.
No tenim tant d'anys. Sí,
un llum d'anar de càmping.
Era tota una excursió. Era una cosa... Ho feien moltes famílies, perquè tu ho sabés.
Sí, en aquella època sí. Jo crec que... Sí,
jo
ara
no
vull
gent no.
Però aquí diu anar a cercar caragols, ni una cois parets, o anar a cercar esclatesancs.
Però això sí que se podia fer de dia.
Sí, sí.
Ah, jo afegiré més, perquè que nostre mon pare va fer una caragolera.
Ah, també, sí, ui, també
si
tenim una.
Pare, però bé, sí.
Jo recordo a mon mare de comprar-ne i de tenir-los a lo que seria escorral i donar-los farina perquè engreixassin i tal. Els teníem una sèrie de dies allà per perquè nostra i me feia un oet.
Jo també això ho recordo, el meu predí en escorral, sí, sí.
Sí, eren altres temps, llavors es posaven dins
sí,
el caragol.
No, no era per engreixar, era per enganar. Perquè si no, no sortien, i quan et cuinaves, no eren, suposo que no devien ser del tot bons.
Pot ser, sí, perquè els has de matar ben els caragols.
Cal de fer net.
Costums que s'han anat perdent.
I s'han de fer ben nets, sí, ben nets.
I també n'has de saber menjar. Hi ha gent que s'ho menja tot, i també has de deixar el final, que seria regal, el caragol, que tampoc cal. Tot depèn
d'allò que... I llavors posaves a la caragolera. Però la caragolera nosaltres no l'empleàvem per criar, sinó per guardar-los, per dir que els havien de menjar.
Quan jo dic una caragolera és perquè era un lloc per criar caragols.
Ah, val.
Un criadero.
No, nosaltres teníem com una espècie de recipient de fusta...
Caragolera, nosaltres, exacte.
Que els posàvem allà.
Hi havia recipient, sí, sí.
I allà, sense llum, els teníem allà, i llavors quan els havien de cuinar, posaven solla grossa.
No, perquè si no s'escapaven.
Clar.
Encara que fossin lents, però... Sí.
A vegades al vespre et senties el clac.
Sí, que havies trepitjat un.
No, bé, el que queien, clar.
Ah, també.
Clar, bon.
Perquè eren
que
els bovers,
sí,
eren els bons, els bovers. Tot i que a mi no m'agrada.
Se mullava,
ara
no.
Jo presco una esperta caragolera i no m'agraden els caragols.
Ja bordes.
No?
No. Que fa ara, això sí, m'agrada molt el gust que donen a l'arròs.
Sí.
Però no, jo ara menjaria.
No. I d'això els darrers que he menjat va ser caragolí. I feia molts anys que no em menjava. Però molts.
Caragolí també. Sí. També n'hem anat a cercar, però...
Com a pipes.
Ja m'apareix més encoratjador menjant-ne.
Clar, feia tant d'any que no em menjava que me varen dir, no, és que el truc és que n'has d'enfilar un parell. Perquè és que si no, si vas un per un... no t'arriba a res, clar.
Ja.
Perquè esfilar sis i perquè fas un pinxó.
Perquè és caragolí.
Pinxó de caragolí.
Si no, seria bové.
Clar. Jo hi va haver arbovers que una temporada sí que me varen fer un poc de...
De gràcia.
No, de gràcia no. Sí, me feien cosa.
Jo ho entenc, que si hi ha que li fan veies caragols...
M'agraden, eh? M'agraden.
Però jo no me n'han fet mai.
No, que bé, si m'agrada.
Sempre m'han agradat.
Res, ara n'hem d'aprendre a cuinar. I si no,
m'encantaria, sobre... No, sí.
Molts de restaurants que em
fan... Ai, joves.
Sí,
contemporanis. Que em perdeu de coses per
persona major, en saps.
No, perquè no m'agraden, però...
En Antoni m'agrada, escolti, m'ho mira. Ah, diu que no.
No, sabia, clar. Però em havies anat a cercar mai, que res, tampoc. No.
Per llum major, no.
Ah, vas agafar un empatx.
Ah,
això també passa.
Sí, clar, un empatx de caragol deu ser mal.
No,
t'anava a dir, no devia ser culpa dels caragols.
No,
devia ser culpa de sal i oli.
Sí. Llavors no em tornen a menjar pus. Bé, en tot cas, molt de restaurants aquest cap de setmana.
Però com aquell caragol de ses pardines.
Són mal de súper.
Com tot.
Les fa molt bones.
Hi ha moltes opcions, sí. Mare també. Hi ha moltes opcions de menjar caragols aquest cap de setmana, així que si creus en aquesta superstició, en podeu menjar, perquè diuen que guareix la nostra salut. Com és això? Qui menja caragol per Sant Marc gaudeix de salut tot l'any, jo havia sentit.
Sí, o de franc, sí, hi ha diferents versions.
Queda dit. Canviant de tema, passam, per cert, a Sineu. A Sant Marc és el patró, també. Hi ha festes, que ja mos ha de ser l'altre dia que va venir Balla, diu, ajuntam el tardeo, perquè se diu així, no és que ho digui jo, tardeo de professors, ses processons, el tardeo de, professor, de professors, i llavors ses festes de Sant Marc.
Tot bé junt.
Però suposo que ja no van mudats, eh? Per
no,
menjar caragols.
Oh, sí. En el tardeo crec que tampoc.
Tampoc.
Va, més temes. Passam a parlar de literatura i tenim una notícia perquè Nicolau Dols ha traduït en el castellà la poesia de Mercè Rodoreda. És una flor, és una flor. És molt enganxosa i molt perillosa. És molt enganxosa i molt perillosa. És molt enganxosa i molt perillosa.
El poeta, filòleg i president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, en Nicolau Dols, ha estat l'encarregat de fer la primera traducció al castellà de la poesia de Mercè Rodoreda. Ho ha fet publicant Salvaje Linde, una selecció de 50 poemes que ha triat la poeta Neus Aguado. Rodoreda va escriure la seva poesia intermitentment entre els anys 1946 i 1960, quan ja era a l'exili. Va publicar aquests poemes puntualment a revistes, però no vàrem conèixer la seva gran dimensió poètica, fins que no es varen reunir tots a Agonia de la Llum, un llibre publicat l'any 2002. Didalera, rododendrons, clavellets índigues, bandirons, begònia de foc, magnolieres, muscar i raïm, lliris, camèlia, gladiol, bombolla, verònica, perímola, japònica, gerani, vermell... I ara la poesia de Mercè Rodoreda podrà arribar a nous públics gràcies a aquesta traducció que ha fet Nicolau Dols. Presentarà aquest Salvaje Linde demà, aprofitant que Sant Jordi, al Centre Cultural Llibreria Blanquerna, però de Madrid.
A Madrid serà Nicolau Dols. Com anem? Ja és per ti, Nicolau?
No, encara, no. encara som a ca nostra.
Menjaràs caragols, ara una frivolitat, abans de parlar de Rodoreda, no?
Si jo vos contava la meva història en sos caragols, quedaríeu en sos cabaidrets.
No, ara l'has de contar.
És l'única cosa a la qual som al·lèrgic. Som al·lèrgic en els caragols. I això ho vaig descobrir d'una manera traumàtica a partir dels 20 anys, perquè va ser una al·lèrgia sobrevenguda. Fins aleshores era de les coses que m'agradaven més i me deuen agradar.
Vaja.
Però després de dues experiències terribles vaig dir fins aquí hem arribat.
Clar, perquè pot més la passió per la teva salut que la passió pels caragols, no, Colau?
Assistint de supervivència pot més, perquè ja hi vaig estar a punt, la darrera vegada, Nicolau, i vaig dir fins aquí hem arribat.
S'ha dit aquesta no li funciona.
No.
A mi me maten els caragols, o sigui que fora.
Millor no mengen no, per
fora.
Nicolau, quina notícia aquesta de que hagis traduït Rodoreda en el castellà, els poemes de Rodoreda. Com ha estat tot això?
Mira, això ha estat perquè un dia, amb una conversa, Matilde Martínez, que és editora de Godall Edicions, que ja m'havia publicat un llibre, jo explicava que, entre altres coses, m'he dedicat a l'anàlisi de la traducció poètica i he publicat diverses coses sobre això. I, en certa manera, també l'havia practicada. He traduït una mica de poesia i de textos poètics en prosa, també. I amb això, ella, que havia publicat per segona vegada, ara, el 2022, no l'antologia, sinó la col·lecció completa de la poesia de Rodoreda, que l'havia fet a l'edició en Abraham Moïno, un dia me telefona i me diu: escolta, això haurien de treure en castellà, feu tu. Feu tu. I jo vaig pensar que era un encàrrec amb un nivell de dificultat suficient com perquè jo m'hi posés, perquè jo, si no hi ha repte, no m'hi pos.
Això és així.
I, clar, i vaig dir, vinga, ho provarem.
Reptes, sí, sí. Nicolau, vinga.
És això. Si no és difícil, no m'hi pos. I m'hi vaig posar.
I tant, és així com ja tenim aquest llibre, que li heu posat per títol Salvaje Linde. Per què?
Mira, el títol, ara vos explicaré una cosa, que ja la deveu saber, però com bé sabreu. La darrera paraula sobre el títol d'un volum sempre la té l'editor, no la té l'autor. De tota la vida, tradició d'això. Normalment hi ha acord, però aquest el va decidir directament na Matilde Martínez. I jo hi vaig venir a bé. Hi ha un vers d'un dels sonets que parla de la salvaje linde entre dos elements, no? I vaig dir, m'apareix la mar de bé, salvaje linde, queda bé, a més. Salvaje linde, clar, és la partió entre el món natural i el món propi, i vaig trobar que estava bé. I endavant, i així va quedar.
Uh-huh. I demà ho presentau a Madrid, primer Sant Jordi a Madrid. Nicolau?
El meu, sí. És el meu primer Sant Jordi a Madrid. Jo reconec que sempre he tingut un esperit missioner i que ara me n'hi aniré. Almenys si escampam una mica la bona nova de la literatura catalana.
Sí, se celebra Sant Jordi a Madrid.
No sé si se celebra, però aquesta celebració la farem en el centre i llibreria Blanquerna, que és una delegació de la Generalitat. Home, a Madrid, ja ho sabeu, de la mateixa manera que diu en Mendoza, que és el dia del llibre, no? Perquè hi ha aquella llegenda que Shakespeare i Cervantes hi varen morir el 23 d'abril, jo no ho sé, i de fet no sé si se sap. I clar, durant molt d'any, ja ho sabem, que en lloc de dir-ne Sant Jordi, estem de la dictadura, en terres catalanes també se presentava com a dia del llibre, però bé, ja està.
Uh-huh. I d'arredora del castellà sona bé? Tenim curiositat, oh? de saber com és.
Bé, jo que em diré. Jo,
que sí.
jo troc que sí, perquè això és una cosa que és bona d'entendre. Si a l'hora de traduir, i sobretot a l'hora de traduir textos amb un gran condicionament formal, com és el vers, no t'ho pot dur tot, perquè és impossible. Això atemptaria contra el principi bàsic de la lingüística contemporània, que és l'arbitrarietat del signe. Cada llengua estableix la relació que vol en la realitat d'una manera diferent, i no n'hi ha dues que siguin iguals. Si no, tot parlaríem igual, si la relació fos natural. Aleshores, quan un se posa davant un text que diu unes coses determinades i les diu d'una determinada manera, ha de triar. No se n'ho pot dur tot. I jo, a l'hora de triar, vaig dir, m'enduré el contingut que digui el mateix, si no, te diuen que no és traducció, jo crec que sí, però te diuen que no és traducció, i vaig dir, m'enduré la regularitat mètrica i les figures retòriques que pugui, però vaig haver de prescindir de la rima. Ara, vaig intentar que el decasíl·lab català fos el que en castellà diuen endecasílabo, perquè compten set síl·labes diferents. I això vaig fer. Me'n vaig dur els vers i que tingués els accents ben col·locats perquè la lectura en veu alta fos agradable i fos correcta. I això és el que he intentat fer.
Colau, quin temps t'ha duit aquesta feinada? Ha estat difícil?
Bé, mira, aquí hi ha 50 poemes, s'immensa majoria, o 50 poesies que haurien de dir quan jo defens, s'immensa majoria són sonets, crec que n'hi ha un o dos que no ho són, i jo això ho vaig anar fent per tongades. La feina fortíssima va ser el mes d'agost passat, i després varen venir, és a dir, tot el mes d'agost, i després varen venir les revisions. En total, la poesia de Narradoreda, no sé ara si són 100 o 106 sonets, i això són 50, és a dir, que és una antologia que està molt bé com a antologia, perquè és molt.
No, i és això. Colau, una dona que va rebutjar la seva obra primerenca, com a narradora, que va dir que no s'ho tornes a publicar, tot i que no li han fet cas, perquè les obres completes surten a d'altres, soc una dona honrada, sa poesia no li va desagradar, per tant, la va conservar tota i s'ha anat, no t'ha dit que reeditant, però sí que s'ha pogut anar redescobrint, i ara gràcies a traducció com a traduccions com aquesta s'ha posat en marxa una altra vegada a Madrid. És amb edició bilingüe, aquest llibre, que si encara no l'he pogut fuetjar, se suposa que podran, els que sàpiguen un pot de català, jo què sé ara, Ismael Serrano, és que en t'ho toca. En David Tuclés, que ens abre una mica, volies que no podran comparar.
Sí, és edició bilingüe carada, i això facilita molt. Jo troc que quan se tracta de llengües que són tan pròximes estructuralment com el català i el castellà, les edicions bilingües acarades van molt bé, perquè un que no se sent segur en català, vaja, una persona de Madrid que no ha tingut mai contacte en so català, jo crec que després de les primeres 10 o 12 pàgines ja se pot llançar a llegir en català en sa crossa de sa traducció de sa pàgina del costat, que el pot ajudar. Jo crec que això és un favor que feim a la humanitat.
Molt bé, Dani Colau, que vagi molt bé demà per Madrid. Una ferrada.
Ja vos ho contaré. Moltes gràcies.
Exacte, ja vos ho contaré. Gràcies. Fins una altra.
Adéu.
I no deixant la literatura, perquè aquesta setmana s'entreguen els Premis Literaris Vila de Santanyí. No haver guanyat no em converteix en perdedor. I significa que l'altre fos millor. A mi em resulta molt més interessant ser un mateix que repetir el mateix que els altres fan.
Ja, si no, deixem la literatura, perquè aquest cap de setmana, dissabte, s'entreguen els Premis Literaris Vila de Santanyí 2026. La gala de lliurament serà a les 7 de l'hora baixa al Teatre Principal del mateix municipi, una vetllada, per cert, que combinarà la música i la literatura, perquè els assistents també podran gaudir d'actuacions en directe d'en Miquel Lledó i de la nostra Tiu, així que podran veure tot en directe ja. L'entrada és gratuïta, però s'ha de fer reserva prèvia. Enguany hi haurà més guardons que en les edicions anteriors, perquè per primera vegada s'entregarà el primer Premi Blai Bonet de Pensament Contemporani d'assaig, però com sempre també se lliuraran el 41è Premi Bernat Vidal i Tomàs de Poesia, el 9è Premi Antoni Vidal Ferran del de Narrativa i el 5è Premi de Teatre Vila de Santanyí.
I d'altres en volem parlar amb en Gori Eloi, que és tècnic de cultura de l'Ajuntament de Santanyí. Gori, com estàs?
Què tal, Margarida? Va bé.
Benvingut. Déu-n'hi-do, quin premis amb més història, perquè el Premi Bernat Vidal i Tomàs de Poesia ja du 41 edicions. Per tant, són un premi molt arrelats, no?
Vaja, sí, no són bromes, 41 anys. La veritat que jo ara fa cosa d'un any que vaig aterrissar a Santanyí i de tot d'una ja vaig notar aquest interès per la literatura i la quantitat d'escriptors que hi ha a Santanyí. Per tant, hi diuen un tipus de premis amb aquesta solera i per això volen celebrar una gala així com toca a l'altura dels premis.
Clar que sí. Ho dèiem, a més, Bernat Vidal i Tomàs va ser una persona molt estimada en el poble Santanyí.
Sí, va morir fa temps ja, però és veritat que tothom no té molt present. No només en això que han de ser literatura, ell era, per jo, tot el poc que sé, era apotecari del poble, però estic interessat per absolutament tot. Fins i tot una anècdota que sempre me conta Antoni Vidal Ferrando és que si un al·lot feia un dibuix, ja li deien que se ve a mostrar la potequeria en Bernat Vidal i Tomàs, segur que sempre feia un comentari damunt d'aquest tema. Per tant, era una persona molt compromesa amb la cultura en general.
Que bé. No, sí, és un bon exemple aquest d'Antoni Vidal, que també hi serà, suposa, en aquests premis.
Sí, sí, és una persona sempre molt compromesa amb aquest tema i sí, segur que compareixerà.
Uh-huh. Clar, Antoni Vidal Ferrando és el premi de narrativa que s'adona en el seu nom. Supos que està ben content ell de rebre, de tenir un premi en el seu nom, no?
Vaja, sí, està elevat i de més ja fa 9 edicions que ho dediquem a aquest premi. I de fet ell també va ser guanyador del premi Bernat Vidal i Tomàs, ja fa temps.
Ah, mira, mm-hmm. I tot se tanca el cercle. Sí. Un premi, com dèiem, de prestigi d'aquest poble de Santanyí, que ja du molt d'anys també apostant per la literatura amb aquest premi, i que enguany, com que és any Blai Bonet, també s'inaugura aquest guardó, un premi de pensament contemporani. Què significa això, Gori?
Sí, clar, amb en Pau Badell, que és la nostra persona de confiança en aquest tema, em va plantejar fer alguna cosa en relació amb aquesta efemèride d'enguany. Vam estar pensant, i el que em va plantejar és fer alguna cosa en relació amb els dietaris que escrivia en Blai. I eren dietaris allà on plantejava diferents temes. Per això ho vam plantejar un nou premi, enfocat en la modalitat d'assaig, i concretament varen posar en la voluntat de fomentar la reflexió crítica, la formulació d'idees i expressió escrita sobre qüestions humanes, socials, culturals o filosòfiques que defineixen el nostre temps. D'aquí això del pensament contemporani.
És a dir, que són paraules majors, això és filosofia. No, també, de qualque manera. Bé, no, òbviament és aquest Premi de Pensament Contemporani, saps? Que enguany es farà el primer guardó. Tot plegat serà aquest dissabte a partir de les 7 del cap vespre en el Teatre Principal de Santanyí. I poc t'acudir tothom que vulgui, Gori, què han de fer?
Sí, sí, simplement encara queden entrades, se poden reservar a través de Tiquet IB. I vaja, tot han convidat a venir, perquè la veritat nosaltres pretenem que sigui una jornada de trobada entre escriptors i investigadors i una festa d'aquesta identitat tan literària que ha Santanyí.
I tant que sí. I d'enhorabona a Gori, a l'Ajuntament de Santanyí, a la Regidoria de Cultura i a tothom de Santanyí que s'implica en aquest premi i de més enllà, perquè són premis que van més enllà de Santanyí també. Que vagi molt bé dissabte. Gràcies, Gori.
Moltes gràcies, Margarida.
Fins aviat, gràcies. Doncs amb aquest Premis Literaris Vila de Santanyí, aquest dissabte a les 7 al Teatre Principal, en l'actuació de Miquel Alledó i de Natiu, i més coses que hi passaran, feim un tèntol i tornant a tornar.
Quin és el teu moment de tèntol?
Hola, sóc Maria Antònia Suau, editora de S'Informatiu Matí.
Jo, en realitat, tinc dos moments de tèntol al dia. Un, a l'hora de dinar, és l'únic moment en què estic tota sola a casa meva i m'agrada gaudir de la tranquil·litat i del silenci d'una casa buida, sense renou. I l'altre és de ben de matí, quan me'n vaig cap a la ràdio, encara és fosc, no hi ha cotxes en els carrers estan totalment buits. M'agrada molt en aquella hora, just abans de les 5 des de matí, m'agrada escoltar una o dues cançons quan vaig de camí i és una bona manera de relaxar-me abans de començar el dia, que normalment comença ja 100% el començar a tota màquina.
IB3 Ràdio és Dial. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimas.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimas i Raúl Valls. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.
Temes literaris. Hi ha tants temes com lectors, començant per la temàtica amorosa, que apareix en llibres que narren històries romàntiques i familiars. Per als lectors que cerquen viatges, descobriments, perills i herois, hi ha els llibres d'aventura i acció. Si us agraden els enigmes, els crims i les investigacions, trobareu llibres de misteri i suspens. No suspense, que és un barbarisme. Però si el que cercau són mons imaginaris, universos alternatius i futuristes, és clar que hem de llegir llibres de ciència-ficció i fantasia. Però també hi ha llibres per als lectors amants de la història, amb personatges reals o recreats. I també pensem en els lectors que prefereixen temes socials, psicològics i humorístics, que cerquen reflexió o diversió. No serà per falta de temes que no trobem un bon llibre per llegir. Acabam l'espai d'avui recordant-vos que els termes compostos en què l'element de l'esquerra du accent gràfic s'escriuen amb guionet. I aquesta és la norma que s'aplica al terme ciència-ficció. Ciència, guió, ficció. Tots dos amb accent. I terme explicat, terme acabat.
Tendol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Continuem, i ara vos hem d'explicar que avui s'ha presentat la nova edició, l'onzena, de Circaire, el Festival de Circ d'Alcudi, que es farà els dies 1, 2 i 3 de maig.
Amb el tast de l'espectacle IO de Tiramillas Circo s'ha presentat avui aquesta 11a edició de Circaire, una edició dedicada a les arrels i en el públic que l'ha fet possible. Podem destacar Orquestra de Malabares de la companyia Pista 4, Premi Nacional de Circ 2025, un espectacle que es farà en la col·laboració de la Banda Municipal de Música d'Alcúdia. És una de les 21 companyies que participaran a Circaire en gairebé una trentena d'espectacles procedents no només de Mallorca, sinó també de València, Catalunya, Euskadi, Galícia, Bèlgica, Itàlia i França. I és que Circaire ha convertit Alcúdia en un municipi referent del circ contemporani a tot l'estat espanyol.
I nosaltres en volem parlar amb en Tià Jordà, de Circaire, i Circ Bové. Com anem, Tià? Benvingut.
Hola, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
Que bé. L'heu presentat avui de matí, per tant, ja heu presentat tot el programa i tota l'activitat que s'hi duran a terme en aquesta 11a edició després de la celebració dels 10 anys l'any passat. Com afrontau ara enguany aquesta edició?
I doncs, mira, com cada any, molt de nervis...
Sí, és igual si et cedeu a sa 11.
Sí, això mateix. És un combinat de nervis i il·lusió. Però bé, no, sempre és més il·lusió que una altra cosa.
Destacau l'espectacle Orquestra de Malabares de la companyia Pistacatro, Premi Nacional de Circ de l'any 2025, un espectacle que es farà en la col·laboració de la Banda Municipal de Música del CUDI, en la direcció d'en Jaume García, però quin espectacle serà aquest? Si ens en pot donar més detalls.
Bé, és un espectacle que arran d'aquesta companyia, com veu dit, de Pistacatro, aquest espectacle ja fa d'haver 5 anys que el roden, i, clar, està en un punt que, com podeu imaginar, no? Com quan un espectacle roda molt i doncs ja arriba a tenir un resultat molt bon, no? I bé, una mica el que faran és assajar durant 3 dies en sa banda municipal i seran 9 malabaristes que faran, amb un pot d'humor i tot això, faran un espectacle teatral amb els músics. Això vol dir que els músics també participen, col·laboren i també tenen un paper important dins l'espectacle.
Clar, també hi haurà jornades professionals i, entre d'altres coses, hi ha organitzat una ponència que s'hi dirà El circo en un país sin datos, panorama del circo en Espanya, que allò que vol aportar és una mirada en el panorama actual, posant el focus en les desigualtats territorials i l'evolució del sector arreu de l'estat espanyol. Clar, com està repartit per territoris el món del circ? Nosaltres ara, gràcies a Circaire, supos que devem estar al capdavant, però no sé si és una disciplina que agrada per tot arreu en la mateixa intensitat.
Sí, jo crec que la realitat del circ a Mallorca està molt desigualada, no?, amb el territori nacional, perquè hi ha municipis o autonomies que han fomentat molt aquest tipus d'art i n'hi ha que gens, no? Vull dir, nosaltres, si ara, posant en el cas de les Illes Balears, m'on anem 20 anys enrere, el circ professional de Mallorca era inexistent, pràcticament. Ha hagut molta feina darrere per crear aquesta xarxa, aquesta infraestructura professional que abans era, per si tu volies veure circ contemporani a Mallorca, o era algo puntual que venia des de fora, o te n'havies d'anar fora de Mallorca per veure-ho. I ara realment hi ha tot un mercat d'artistes professionals que estan creant des d'aquí, no? I això és un avantatge que tenim. Nosaltres aquí a les Balears ara mateix podem estar supercontents de tenir tot aquest mercat, diguéssim, de professional de circ. Però, per exemple, si miram Extremadura, està molt endarrere, no? I això és una mica el que consisteix aquesta ponència de la mà d'en Gonzalo Andino, que és director de Circada a Sevilla, una persona que ja ha escrit llibres, bueno, que és un estudiós del món de circ, i que posarà una mica en evidència una mica totes aquestes realitats tan dispars que tenim a Espanya.
I el circ bo bé, en part, és culpable de que no només hi hagi indústria del circ, sinó també que hi hagi públic, perquè jo el que me flipa és que jo de cada vegada conec més nins que fan circ. Clar, i això també fomenta que hi hagi públic en un futur proper. Demà aquest Sant Jordi, si els nins llegeixen o, diguéssim, a t'insuflam, es gu passa l'atura quan són petits, quan són grans, probablement en consumiran i en so circ passa una mica el mateix. Ara hi ha molt de nins que van boats per fer circ i que també van boats per poder participar en el vostre festival.
Clar, és que abans, ja t'he dit, nosaltres quan vam començar, com a Circ Bobé, els mateixos mallorquins pensaven que eren francesos. O sigui, nosaltres anàvem amb la nostra carpeta pels pobles de Mallorca i quan acabàvem l'espectacle teníem el costum de despedir-nos del públic sortint a la porta, no? I la gent ens xerrava en castellà pensant que érem estrangers i que nosaltres havíem d'explicar que no, que érem mallorquins i que, bueno, que nosaltres teníem aquest projecte. Però, clar, és per imaginar-nos de com desboca pegant, no? Nosaltres, com bona part dels professionals d'aquí de Mallorca, el que hem fet és tot allò que fèiem de fora, perquè qui se volia dedicar en el món professional de circ se n'anava de fora, pues anava a viure a Espanya, se n'anava per Europa, i el que hem fet ara, com ens hem fet un poc grans, es vol fer la mateixa feina aquí a la nostra illa. I això és el que ha sembrat un poquet això. S'han creat escoles de circ, s'han creat diferents projectes que també estan vinculats en els centres escolars i també ara mateix les famílies poden disfrutar d'un festival com Circaire, però també espectacles de circ a tot tipus de promoció, no? Des de teatres a altres festivals d'arts escèniques. I jo crec que això és una mica el que ha aixecat aquest interès. El circ arriba a tothom. És igual l'edat, és igual els gustos que tu tinguis per la cultura i jo crec que això ha estat un poc el secret de l'èxit d'aquí a les Illes.
Uh-huh. Aproximadament un 85% de la programació és de franc, per tant, vos animam a mirar-la, a repostejar la vostra pàgina i les vostres xarxes, que supos que ara ho heu anat publicant tot, no?
Ja. Sí, ara estem a tope, ja començant a donar a conèixer també aquests detalls de la programació. I bé, el que ja sabem, nosaltres cada vegada penjam menys cartells pels carrers i donar molta força a xarxes i tot el que són suports digitals, que bé, per una part és més ecològic, però també, al final, és un poc el futur i el que arriba més fàcil a tothom.
Exacte, així que segur que trobareu la programació. Són 3 dies intensos, a més, així com a pont, perquè dia primer és festa, de maig, ja ho sabeu. Dia 2 i dia 3, per tant, un cap de setmana que s'espera que la gent estigui amb ganes d'activitat, no, Tià?
Sí, jo convido la gent a fer via comprar les entrades perquè enguany, com que l'auditori del CUDI està tancat per obres, doncs hi ha menys programació de pagament i les entrades estan volant. Ja passa a penjar la programació a xarxes i ja la gent ja començava a comprar. Per això convido que la gent no vagi, que després la gent molt bé mig enfadada perquè no pot entrar a la programació de pagament i que, bueno, que s'asseguri aquesta entrada.
Clar, és a dir, sí. Si teniu intenció d'anar i començava a mirar, també hi haurà música per recolzar un sistema i Daniel Higiénico i moltes activitats preparades per aquest cap de setmana que ve. El CUDI, moltes gràcies, Tià.
Gràcies a vosaltres.
Una ferrada i que vagi molt bé.
Una ferrada molt gran.
Descansa un poc, si pot, sí.
Sí, ara aniré a fer la sesta.
Ben fet. Tià Jordà, de Circaire, gràcies.
Vinga, una ferrada.
Fins una altra. Fem una pausa i ara tornem.
Lletres Ràdio és diversió.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Benserra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Demanau-vos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-vos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
La senyora Pedina. Dari cul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí, senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu. Ai.
Això, que t'estim molt.
Tenta'l, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Continuam i vos farem un darrer apunt abans d'acabar aquesta hora. Avui havia de venir de Raquel Agüero, sé que l'esperàveu, nosaltres també, però pobreta nostra està malaltona, així que vendrà divendres i mentrestant tenim altres temes perquè vos hem de contar que aquest divendres i també dissabte arriba al Teatre Principal de Palma el monòleg de Poulenc, La veu humana, i està inclosa dins la 40a temporada d'òpera del Teatre Principal.
Aquí, no sé, però hi ha tot el
Aquell que escoltau és el monòleg punyent de Polenc, una nova producció del Principal en la direcció musical de la jove directora mallorquina Gemma Camps, que debuta en el Principal amb aquesta producció a 31 anys. La direcció escènica és de Roberto Alonso i la interpretació de la soprano Marga Cloquell. La voz humana, la veu humana, és una tragèdia lírica per a un únic personatge amb veu de soprano, obra de Francí Polenc del 1958. És un monòleg telefònic del personatge femení amb el seu amant, on el desamor, la tristesa i la desesperació estan exposats de forma sublim, Maria Lida.
I sí, i nosaltres en volem parlar amb la soprano que interpretarà aquesta obra, aquest monòleg, és la Marga Cloquell. Marga, com estàs?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Molt bé, i tu?
Molt bé,
sí?
Emocionada.
Home, no m'estranya, perquè clar... Sí. Home, és una responsabilitat també, però també és un honor poder fer aquesta monòleg, aquesta peça, que clar, que el pes recau bàsicament en tu, en la soprano.
Sí, home, per jo és un luxe, que el teatre ha confiat en jo per conduir aquesta peça que, com dius, té aquesta gran responsabilitat, aquest únic personatge que és un format bastant estrany a dins l'òpera.
Sí.
I he de dir que en aquesta posada en escena que fèiem està una miqueta compartida, perquè en Roberto G. Alonso ha plantejat un espectacle amb un alter ego i ha posat una ballarina que es presa i que va dibuixant totes les emocions de personatge que fa jo, que no té nom i se diu ella. I bueno, això és... Estic tota sola, però no hi estic tant.
No. Hi haurà l'orquestra, també, m'imagino.
Sí, també, evidentment, hi ha l'orquestra dirigida per la mestra Gemma Camps. I, bueno, és una producció molt femenina, en el final. Bueno, amb la mirada més sensorial i més femenina de don Roberto i totes les altres som dones que ens hem posat a fer feina juntes. Uh-huh. Sí.
Clar que bé. I, Marga, dèiem això, que és veritat que és molt estrany que una òpera només tingui, sigui un monòleg, vaja, només tingui un intèrpret.
Sí, hi ha algunes òperes que fa, però és un format molt estrany, sobretot perquè normalment les estructures són d'àries, òperes, hi ha actes, hi ha tot això, i això no existeix, ni tan sols tenim àrea, ni tenim... Quasi te diria que no hi ha un discurs de que passi una història, simplement és un moment, són unes converses sense que en realitat passi molta cosa més enllà de lo que ha passat, sinó és el desencadenament d'una ruptura de parella, d'un amant que, bueno, que li destrossa sa vida a ella.
Uh-huh. És original, és en francès? Cantes en francès, Marga?
Sí, uh-huh. Sí. En el teatre sempre feim totes les òperes amb el idioma original i és tot en francès, en vestes de Jacques Cotteau.
Com te cuides, sabeu, aquests dies?
Bueno, t'he de dir que aquests dies som molt, molt, molt cansats. Els assajos són molt, molt, molt agotadors, perquè pensa que quan fem una òpera entre tots, quan hi ha un duo, un ària o un conjunt dels altres, tu descanses un poquet i aquí s'ha centrat tot el temps en jo, que sempre dic que és tan important ensenyar com descansar. I, bueno, està sent feixuc en aquest sentit, però, clar, és necessari ensenyar, perquè no només són jo, malgrat per escrit que són jo, hi ha un munt de tècnics que han de fer la feina, la gent d'il·luminació, la gent de l'orquestes, bueno, els regidors, bueno, hi ha molta de gent que està, que tothom necessita que els que estem en un escenari passem lo nostre. Ells també necessiten ensenyar. Per tant, sempre s'ha de trobar un equilibri entre no cansar-se massa, perquè vocalment no m'ho puc apoyar a ningú i, evidentment, poder assajar tot el que necessitem per dur a terme les funcions.
Som en conversa amb la soprano mallorquina Marga Cloquell, que serà que és la protagonista d'aquest bon moment que se representarà en el Teatre Principal. Ara ho deies, basada en una obra de Jean Cocteau. No sé si has tingut oportunitat de veure el migmetratge d'en Almodóvar, pel·lícula dedicada precisament en aquesta obra, en Tilda Swinton. No sé si l'has vista per inspirar-te una mica en el teu personatge.
Bueno, sí, l'he vist. He vist moltes veus humanes. Totes les que he pogut veure-les, els he vistes. I jo t'he de dir que l'inspiració més grossa a nosaltres quan fem òperes és les partitures. Qui ens dona més informació és text i la partitura. La feina d'Almodóvar dibuixa una veu humana diferent, però igual. O sigui, és el mateix text, però la representació, evidentment, és diferent perquè no tenim informació emocional que mos sorraia l'orquestra de Polar. I això és important, perquè un altre, el mateix text amb un altre compositor, l'òpera seria totalment diferent. No, no s'assemblaria quasi de res. Podria ser molt diferent i és molt important donar el lloc que té l'orquestració de Poulenc, aquest recitatiu etern que se conversa mesclada amb els punts més cantables i més lírics que busques un Poulenc totalment, bueno, de la darrera òpera que va escriure, en realitat, molt evolucionat.
I has agraït això de mantenir una conversa amb tu mateixa, tota sola, sobre l'escenari? Clar, té coses bones, no depens de ningú, té coses dolentes. Si tens un dia complicat i se te'n va un fragment, has de tirar cap endavant.
Ai, sí, has de tirar cap endavant, passi el que passi. En realitat, no és una conversa tota sola, perquè jo estic xerrant amb ell tot el temps. El que passa que ell no el sentim, els altres. Però, en teoria, jo l'he de sentir, perquè jo reacciono a tot el que ell me diu. A més, això passa en una època on hi havia les telefonistes, se mescla la telefonista per mig, també molesta la nostra conversa, se crida de la talla i entra una altra conversa i qualcú mos escolta i jo també m'enfat amb ella. Vull dir, xerra tota sola, però no xerra tota sola. No és un monòleg a l'ús. Hi ha una altra persona, sempre a l'altra banda del telèfon, però no la sentim. I això fa... Bueno, que compliqui una mica perquè estic reaccionant tot el temps a tot el que me diu ell, però quan tu dius, no és, i quan me perd perquè, no sé, perquè és una conversa que podria durar 10 minuts i dura 50 minuts, però no en revoltant a Violeta, que deim a Mallorca, perquè no traïm res clar. És una... Ell m'ha deixat després de 5 anys i ella té una dependència total. Potser sigui la darrera cridada que tenen i, bueno, ella fa veure que està bé, però després veu que no està tan bé perquè està molt inestable emocionalment, es fa que li telefonies tot el que estava esperant, inclús ell se'n dona compte i ella li acaba confessant que ahir vespre se va intentar suïcidar, perquè, clar, passar els vespres ara sense ell i sense saber si li telefonaria. És molt dur, és una dependència molt grossa. I jo crec que també això és molt actual, en el final. És un text que té molt d'anys, però que la dependència d'un WhatsApp i d'un telefonat i això és terriblement actual. Per tant, jo crec que això també és un desfet que aquesta òpera... Bueno, aquesta i de moltes, que expliquen coses que fa molt d'anys que se van escriure, però que se poden dur molt bé en el nostre temps.
He vist el teaser i és magnífic, Marga. T'han fet fer també aquest format audiovisual, no?
Sí, vam venir a gravar una miqueta perquè la gent se pogués fer una idea de lo que podríem veure i justament aquest moment que han agafat és el moment que ella li explica que ahir vespre volia prendre una pastilla per dormir i al final en va prendre 12 i menys mal que va venir una amiga i, bueno, és un munt de veritats terribles i un munt de mentides també que ella li conta per la por de que ell pengi. Que el que ella li diu és que la teva veu és l'aire que jo puc respirar. Si no tinc la teva veu, no sé com podré viure.
Vaja. Sí, un tema que ara mos pareix pintura llunyà, però que no ho és tant, això de generar dependències en relacions i que sempre està d'actualitat, no?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que, a mi, a més, en l'adolescència, això, quan la gent diu, ui, m'has deixat en visto en el WhatsApp, i no... I dius, bueno, clar, perquè la comunicació, al final, és una cosa que no passa d'època, no? Ara és més així, però en aquella època també, quan la cridada els hi fallava, en la telefonista, en tot, se poda no poder cridar a un lloc, de cridar i que no eres, de estar a casa seva. Ell ha d'estar a casa seva, per si ell telefona, ha de ser a casa seva, sempre. I això és terrible, perquè ella no pot seguir en la seva vida cap endavant. Vull dir, i l'òpera ens mostra això, un moment de aparent control, però una negació, la gelosia, perquè ella sent una música que no la reconeix, la nostàlgia de tot el que han passat, la desaparició, la dependència, el col·lapse total, quan veu ell que que això no anirà més. Ell ho veu, que en el final ell no vol seguir les converses que fa tant d'anys que tenien i que ara ja segurament ell deu estar amb un altre. Ai. Ella ja sent que això, que el seu telèfon no sona com sempre sonava, i sent música que dius, aquesta música, on estàs? Uh-huh. No? I bueno, després ella crida també i el seu conserge, el seu criat, li diu, no, el senyor no és aquí. I clar, i ella se'n dona compte que li havia dit que era GCB, resulta que era una altra banda. Terrible.
Ai, ai, ai. Sí. Idò, doncs ho recomanem molt. La veu humana, aquest cap de setmana al Teatre Principal, Marga, moltíssimes gràcies. Marga Cloquelles, la soprano, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I vagi molt bé, segur que sí, eh? Gràcies. Idò, sí, divendres, dia 24 a les 8, i també dissabte, dia 25 a les 7, al Teatre Principal, producció pròpia, 40 temporada d'òpera. Ara tornem.